Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. El Priorat ja té un nou govern després de la constitució del Consell Comarcal el passat dilluns. L'alcalde de Gratallops en va ser escollit president i tindrà grans reptes durant aquest mandat. Per una banda, caldrà seguir lluitant pel riu Siurana. Cada vegada hi ha més sequera i la falta d'aigua és un dels problemes més importants que haurem d'afrontar els propers anys. Si a més hi afegim que les institucions, tipus Agència Catalana de l'Aigua, van xutant la pilota endavant per no afrontar realment el problema, ja ens podem anar calçant. Un altre repte, lluitar contra la despoblació. Sembla mentida que en plena bonança econòmica de la comarca, amb el boom del món del vi, que esperem que no exploti, etc., els nostres pobles segueixin perdent habitants. Caldrà impulsar polítiques per a que la gent no marxi dels pobles i també per a que vinguin veïns nous. En l'informatiu d'avui us explicarem, com no pot ser d'altra manera, com va anar la constitució del ple del Consell Comarcal, així com també l'intercanvi d'acusacions que hi ha hagut entre la plataforma pel riu Siurana i la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Parlarem també de les conseqüències de l'onada de calor de finals de juny i que les DEOs, Montsant, Priorat i Terra Alta fan front comú per trobar solucions a les pèrdues ocasionades per les altes temperatures. Tampoc deixarem de parlar de la nova concentració que va tenir lloc a Falset el passat dimarts per reclamar la llibertat dels presos polítics i de les obres de millora del cementiri municipal de Falset. Al final de l'informatiu parlarem amb el Pere Pelleja de la primera fira de la tomaca i altres varietats hortícoles tradicionals del Priorat. En el temps, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! L'alcalde de Gratallops, Xavier Gràcia, va ser escollit el passat dilluns nou president del Consell Comarcal del Priorat. El candidat d'Esquerra Republicana a Cor Municipal va ser l'únic que es va postular per a la presidència i va rebre 17 dels 19 vots possibles, gràcies al suport dels 10 consellers del seu grup i els 7 de Junts per Catalunya, amb qui els republicans van signar un acord de govern tot just diumenge. Tant el conseller comarcal de la CUP Alternativa Municipalista com la consellera del PSC, Candidatura de Progrés, van votar en blanc. En el seu discurs de presa de possessió, Gràcia va defensar el pacte amb Junts per Catalunya i va afirmar que amb aquest govern al Consell hi ha representada la gran majoria de municipis de la comarca.
Entenem ni que tinguem majoria hem de fer pactes, això va més enllà, hi ha més pobles a la comarca i la qüestió és poder treballar tots junts. No vol dir que perquè tinguem una majoria doncs haguem de treballar sols.
Gràcia també va exposar les que seran les seves principals línies de treball en aquest mandat, com ara el suport al teixit productiu de la comarca, la lluita contra el transvasament d'aigua del riu Siurana, l'impuls de l'actual model de desenvolupament comarcal, la lluita contra la davallada demogràfica i l'abandonament rural, la persistència en el repte que el paisatge del Priorat sigui reconegut com a patrimoni mundial de la UNESCO i la voluntat de treballar per a l'exercici del dret a decidir i per a la constitució d'un estat català lliure i sobirà.
Bueno, són reptes difícils, però bueno, jo crec que estan entomats i la qüestió és que sabem que hem veure que hi són, no? Que hi ha una problemàtica i l'hem de mirar d'arreglar el màxim possible. El tema del riu Siurana pues, serà una cosa llarga, però bueno, i ja hi estem immersos amb la totalitat i trobarem una solució segur.
Des de Junts per Catalunya, Joan Carles Garcia també va defensar el pacte amb Esquerra i va destacar que s'hi senten molt còmodes. Garcia va defensar la unitat política de la comarca per defensar els interessos del Priorat.
La voluntat és que hi hagi un govern amb el màxim de consens. Crec que és una idea que nosaltres ja ho vam tirar endavant aquesta última legislatura i bé, una cosa és la teoria, l'altra la pràctica i ara entenem, tots sabem el paper que ens correspon a cadascú, però superem ja les fases de les majories per anar a les fases ja dels consensos, perquè bueno, el pes polític del Priorat és el que és, la demografia és la que és, i el que ens interessa és que hi hagi una sort, com he dit abans, a la justificació del vot, el que interessa és que hi hagi una sola veu, una sola estructura, sense discordar, les distorsions i els matisos han de ser interns, però a l'hora de reclamar infraestructures, cobrir necessitats o reivindicacions, una sola veu des del Consell Comarcal.
Pel que fa als representants de la resta de grups, el conseller de la CUP Alternativa Municipalista, Marc Vinyes, va donar molta importància al fet que per higiene democràtica cal que hi hagi una oposició responsable que fiscalitzi les accions del govern. Vinyes també va incidir en una de les problemàtiques que està patint la comarca actualment, el despoblament i la falta d'habitatge.
El Priorat, per molt que alguns no ho vegin, perquè deuen viure en mons paral·lels, vull dir, aquí al Priorat estem en una situació d'emergència social, tant pel que fa a aspectes del dia a dia de la gent. Un dels temes més importants és l'ocupació, o sigui, la manca de llocs de treball. I després, un altre que és bàsic, que és l'habitatge, o sigui, l'accés a un habitatge, no parlem ni de digne o no digne, a un habitatge a la comarca del Priorat és impossible. I amb tot el boom aquest del turisme, encara, vull dir, ja estem veient moltes coses que passen a grans ciutats, aquí al Priorat també ja passa. Temes d'especulació urbanística o preferència per als pocs habitatges que hi haurien disponibles perquè la gent puguem viure i treballar aquí al Priorat o poder continuar vivint aquí al Priorat, se destinen a habitatge turístic.
Vinyes va afegir que en temes de comarca com aquest o la qüestió dels recursos hídrics, el govern trobarà la CUP treballant en la mateixa direcció. Per la seva banda, la consellera del PSC Candidatura de Progrés, Maria Jesús Sánchez, va lamentar el fet que el seu grup no se l'hagi convidat a formar part del govern del Consell. Tot i així, es va mostrar disposada a treballar conjuntament per a tota la comarca.
El paper d'inici ha estat molt clar, és a dir, el grup de govern, Esquerra Republicana, el Xavier, el president, no ens ha cridat en cap cas perquè puguem participar des d'un inici a formar part del govern. Per tant, clarament la nostra oposició vol dir que això ens deixa clarament a l'oposició. Bé, dir-te que nosaltres farem una oposició constructiva, sempre mirant pel bé del territori i allà ens trobaran per treballar per projectes de la mà o del que sigui per sumar.
Com a xifra rellevant, destaca que dels 19 consellers comarcals que formaran la corporació en aquest inici de legislatura, tan sols repeteixen en el càrrec 5, 2 d'Esquerra i 3 de Junts per Catalunya. La resta s'estrenen en aquesta institució. Així mateix, si ens fixem en la paritat, ens trobem que hi ha una majoria absoluta d'homes i que només 6 dels 19 membres del plenari són dones. Acusacions creuades entre la plataforma del riu Siurana i la comunitat de regants del pantà del riu de Canyes després de la compareixença d'aquesta i de l'ACA a la Comissió de Medi Ambient al Parlament de Catalunya. La plataforma pel riu Siurana manifesta que la suposada bona voluntat per solucionar el conflicte del transvasament del Siurana a la riera del riu de Canyes i la crida reiterada a evitar un enfrontament entre territoris obvia que es parteix d'una situació d'injustícia. Els defensors del riu Siurana afirmen que la concessió vigent, que data del 1935, obliga a respectar 200 litres per segon aigües avall, mentre que actualment se'n deixen anar tan sols 20 litres per segon. Per altra banda, el conveni del Topografo, presentat per la comunitat de regants com una solució als problemes d'aigua del Priorat, en realitat significa un fraudulent canvi en les condicions de la concessió, que amb la connivència de l'ACA, a la pràctica, deixa el riu sense aigua. Una afirmació que la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes considera falsa. Els regants afirmen que en cap cas existeix l'obligació d'establir un cabal de 200 litres per segon, com afirma la plataforma. Cap autoritat competent ha presentat un estudi que estableixi el cabal ecològic i menys en els termes que estableix la plataforma, diuen. I en aquest sentit, la comunitat compleix escrupolosament amb la seva obligació de dotar d'un cabal regular al riu Siurana de 20 litres per segon. La plataforma pel riu Siurana critica també que l'ajornament de les sessions de la taula del Siurana fins al setembre a través d'una compareixença al Parlament és una absoluta falta de respecte. A més, que allargar un any el calendari previst de les sessions perjudica irremissiblement al riu i a la conca. Sobre la taula del Siurana, la comunitat de regants de Riu de Canyes reitera la seva voluntat d'arribar a solucions satisfactòries per a tots els actors implicats. En aquest sentit, afirmen que caldrà arribar a compromisos de totes les parts i acceptar solucions més complexes de les que s'han apuntat fins avui. Amb tot, acusen determinades entitats de territorialitzar el conflicte. La comunitat segueix disparant i convida a la plataforma del riu Siurana a que faci un estudi seriós i a fons de l'ús de l'aigua a la ribera del riu Siurana, des de l'assut de derivació fins a la seva desembocadura al riu Ebre, i que permeti recollir tots els usos irregulars en l'explotació d'aquest valuós recurs a la zona del Priorat i que en condicionen seriosament la seva supervivència. En un altre ordre de les coses, la plataforma pel riu Siurana valora molt positivament en el seu comunicat el reconeixement per part de l'ACA que és imprescindible tenir en compte la qüestió ambiental en la gestió dels rius. El riu Siurana forma part en la seva totalitat de la xarxa Natura 2000 i la seva protecció és cabdal pel riu i pel Priorat. També celebren que s'estudiïn alternatives de subministrament d'aigua al Baix Camp i que l'ACA assumeixi com a seva la necessitat de reutilitzar l'aigua. Les denominacions d'origen Terra Alta, Montsant i Priorat es van reunir el passat cap de setmana amb representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per tal de crear un front comú i trobar solucions a les pèrdues causades per l'onada de calor que va afectar Catalunya el passat mes de juny i que va ser especialment intensa a les nostres comarques. Els representants de les DEOs van transmetre a l'administració la necessitat de buscar mesures que incentivin l'economia rural, principal motor econòmic de les comarques afectades. La solució, segons les DEO, passa per buscar un canvi de model d'assegurances per a la vinya, que actualment cobreix danys a partir del 20% d'afectació del total de l'explotació. Les denominacions d'origen reclamen que es puguin cobrir els danys per parcel·la vitícola o per varietat, i que es valorin més i millor les varietats autòctones, ja que actualment tenen més valor les varietats forànies. Des de les administracions asseguren que és fonamental conèixer en detall les parcel·les afectades i la incidència que ha tingut l'onada de calor en cada productor en particular, per tal d'estudiar la possibilitat d'establir mesures d'ajut de cara al viticultor. Així mateix, des del Departament d'Agricultura es demana prudència a l'hora de parlar d'ajudes o solucions, ja que en molts casos no es pot establir indemnitzacions per a compensar danys de béns assegurables. Des del Departament d'Agricultura, però, es mostren partidaris de donar suport al viticultor afectat. Així, un cop conegudes les xifres reals d'afectació, des del DARP es farà un plantejament a les DEOs per tal de consensuar els criteris que s'establiran en cas que arribin les ajudes, que tot i que hi ha consciència de caràcter urgent, difícilment arribaran abans de la verema. El passat dimarts va tenir lloc una nova concentració davant del jutjat de Falset per demanar l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Una cinquantena de persones van participar en una protesta silenciosa que se celebra cada dia 16, en record del dia en què l'aleshores president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ingressar a presó. En aquesta ocasió també van participar a la concentració membres del grup tarragoní del Silenci. Un dels seus portaveus, Lluís Pastrana, va explicar quines són les properes accions de protesta que estan impulsant de cara a una possible sentència condemnatòria dels presos polítics.
La idea era, i en la línia que l'Assemblea ha anat dient, i Òmnium també, de les accions de no violentes i en la línia de la desobediència civil i la no cooperació, muntar una campanya que comencés des d'ara i que no parés, una campanya que es basés també en la permanència, en la insistència, en la persistència, que primer consistiria en fer una autoinculpació massiva, i quan estem parlant de massiva, la idea que hi ha en el seu moment personatges com el David Sánchez, el David Fernández, havia plantejat en la idea que estem parlant d'un milió, de mínim mig milió de persones que s'autoinculpin.
Segons el portaveu de l'Assemblea del Silenci, totes les autoinculpacions es farien arribar, tot i que encara no està confirmat, o bé al jutjat número 13 de Barcelona, o bé a les quatre fiscalies provincials, o bé al propi Tribunal Suprem. Així mateix, Pastrana també va explicar que la segona part de la campanya consistirà en una presentació voluntària a la presó amb l'objectiu de que les persones que s'hi sumin siguin tancades en base a la sentència condemnatòria als presos.
La segona part de la campanya, que inicialment estava pensada per quan sortís la sentència, que passa que inicialment es pensava que la sentència sortiria sobre l'octubre, finals d'octubre, ara no sabem si s'estan plantejant altres possibilitats, era la d'una presentació voluntària a la presó. L'article 16 del reglament penitenciari preveu la possibilitat de que una persona es presenti voluntàriament a la presó per tal de que el tanquin. Llavors la idea és que en base a aquest article 16 en base a l'autoinculpació que han fet i en base a la sentència que tindríem, o és igual, es podria fer igual en base a la llibertat, ai, perdó, a la presó provisional que tenen els presos, de dir, mira, escolta, jo he fet el mateix que ells, jo m'he autoinculpat davant de fiscalia, davant del jutjat, i, a més, el jutjat els té en presó, o, en el cas de que ja hi hagi sentència, té una sentència. Per tant, en base a això, jo vinc aquí perquè vostè em tangui.
Un camió va volcar el passat dilluns a la matinada a la T-714, entre Falset i Gratallops. Set dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar durant tota la nit per treure els dos ocupants que havien quedat atrapats al vehicle. Segons el SEM, un dels ferits va ser traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre amb pronòstic menys greu, mentre que l'altre va ser derivat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic lleu. La retirada del camió va complicar la circulació per als veïns dels diversos municipis del Priorat, ja que bona part del dia la carretera va estar tallada i obligava els conductors a buscar vies alternatives. L'Ajuntament de Falset ha realitzat recentment obres de millora i condicionament a la façana del cementiri municipal. Després de retirar la capa superior que cobria la façana i que es trobava en mal estat de conservació, tot el mur llueix ara un nou aspecte, de pedra vista. Per enllestir aquesta actuació, únicament manca sanejar la part superior que ressegueix el mur, per resoldre així problemes d'humitats i col·locar a la façana una placa de ferro forjat en la qual s'hi llegirà cementiri municipal. L'actuació a la façana és una de les millores projectades al cementiri de Falset d'ençà que el consistori en va recuperar la gestió l'any 2018, després que aquesta hagués estat externalitzada. A banda de possibilitar aquestes actuacions, cal recordar que la recuperació de la gestió per part de l'Ajuntament també ha permès oferir unes condicions econòmiques més avantatjoses per als veïns de la població. El regidor Antoni Muntaner destacava en un comunicat que en els propers anys tenen intenció de dotar el cementiri de serveis, millorar l'estat dels carrers interiors, ampliar el nombre de nínxols i columbaris amb un nou mòdul i fer el sanejament de les teulades en els murs de tres pisos de nínxols.
Som-hi?
Sí.
I avui parlarem de la primera fira de la tomaca i altres varietats hortícoles tradicionals del Priorat, que se celebrarà el dia 8 d'agost a Cornudella i el dia 24 a Falset. Qui ens ho explicarà serà un dels impulsors d'aquesta iniciativa, Pere Pellejà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem. D'on surt la idea de fer aquesta fira?
Bé, jo tota la vida, des de ben jove, que he fet hort, soc horticultor aficionat, no soc dels més bons. N'hi ha gent que en sap molt aquí a Falset i comarca. He estat parlant amb ells aquests dies. I bé, això no és... La idea no ve de zero, no és cap invent. Hi ha diverses fires de la tomaca i d'horticultura a l'Ametlla, al Maresme, al Vallès. I bueno, sempre m'hagués agradat anar-hi, però per temes d'horari i de proximitat no hi he pogut anar. I ja fa temps que em va pel cap pues, intentant muntar una aquí a Falset, no? I sempre en clau comarcal.
Val, vist el cartell, el programa i els organitzadors i tot, va una mica lligat això amb el programa que està impulsant el Parc Natural del Montsant de recuperació de les varietats horticoles tradicionals, també.
Sí, ells tenen el seu projecte molt encarrilat, que a més és molt més complex i que segurament us ho explicaria més bé un tècnic que està treballant. Vale? Llavors jo faig un petit resum pel damunt. Hi ha aquest projecte i el projecte de la fira. Llavors es va parlar d'actuar en sinergia i anar tots a una per fer un acte una mica més ampli.
Val, tu hi has participat en aquest projecte del Parc Natural?
Bueno, tinc planter de varietats tradicionals al meu hort particular, plantades.
Sí, expliquem una mica. El Parc Natural del Montsant va, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, han recuperat varietats tradicionals i les han repartit entre diversos horticultors per poder-les cultivar.
Llavors aprofitaran aquesta fira, donaran a conèixer el seu projecte i també donar a conèixer les varietats tradicionals recuperades que s'estan cultivant, així com les seves característiques. És una bona oportunitat. Invito a tothom que pugui vindre per conèixer aquesta gran tasca que estan fent Consell Comarcal, Fundació Miquel Agustí, Parc Natural de la Serra de Montsant, per recuperar aquestes varietats tradicionals d'horticultura.
Val, explica'm-nos una mica en què consistiran aquestes dues jornades. Recordem, el dia 8 a Cornudella i el dia 24 a Falset.
Bueno, el dia 8 a Cornudella, jo vaig com a assistent, no com a organitzador ni com a promotor, i està obert a tothom, vale? Està obert a tot el públic i no cal confirmar assistència. I llavors hi haurà un treball de camp on s'explicaran característiques i maneres de treballar l'horticultura tradicional, el que estan fent al projecte.
Val, i llavors el dia 24 a Falset?
Vale, el dia 24 a Falset hi haurà una xerrada tècnica a la sala d'actes de l'Ajuntament primerament, i tot seguit a la plaça de la Quartera hi haurà la mostra de diferents varietats de tomaca, tastos, intercanvi de coneixements, d'experiències entre horticultors, i estan invitats pues, qualsevol persona, horticultors aficionats, horticultors professionals i qualsevol interessat.
Sí, això t'anava a preguntar. I pot participar tothom qui vulgui?
Sí.
Vull dir, és a dir, qualsevol pagès que faci el seu hort se pot presentar a la fira amb,
sí,
amb les seves tomaques o la seva, les seves...
Sí, tant el cartell com el programa demà que s'està repartint, que veureu que s'està repartint per tota la comarca i fora. He ficat el meu telèfon de contacte i el meu nom, volia aclarir això, simplement per logística i per facilitar l'organització. Llavors, qualsevol persona interessada en portar una mostra de les varietats que cultiva pot contactar amb mi i llavors facilitar l'organització.
Val, mos avances alguna cosa? Hi ha molts inscrits? Com...
Bueno, de moment estem acabant de tancar. S'està preparant i s'està organitzant encara. Llavors s'estan preparant tots els comunicats oficials. Simplement avui fer aquesta informació prèvia perquè la gent ho vagi coneixent i la gent que vulgui participar directament pugui començar a tindre contacte amb l'organització.
Val, doncs Pere, moltes gràcies. Digues, digues.
Ah, no res, volia explicar una mica més
digues,
sobre
digues,
sí, el projecte aquest de la fira. Bueno, primer, quan vaig tindre la idea d'organitzar la fira, vaig contactar amb el Paco Batllevell del Calaix, que és un gran aficionat a la tomaca. Llavors em va donar tot el seu suport i em va dir que tirés endavant. Tot seguit vaig contactar amb la Mireia Vilamala, la tècnica del Banc de Terres del Consell, que també va decidir engegar aquesta sinergia entre projectes. Acte seguit li vaig comentar al alcalde, el senyor Carlos Brull, i al regidor Joan Coll, la intenció de realitzar aquesta fira. Em van donar tot el seu suport i participen activament i bueno, molt agraït per la confiança que ens han donat per poder organitzar això. Tot seguit també, la gent propera, voluntaris i organitzadors que s'estan preparant per fer aquest acte, també volia fer un agraïment i deixar constància bueno, que és un acte apolític, que no està impulsat per cap grup polític ni cap... partit polític, simplement de la gent, no? Dels horticultors, de la gent de carrer, de la societat en general. I aquesta fira no vol ser simplement un acte puntual, sinó una eina i un eix vertebrador per fomentar i donar suport a l'horticultura, com un complement a agricultors, com un complement a famílies per autoabastir-se, perquè aquí entra, des de l'empresa que fa els sistemes de rec per l'estalvi d'aigua, tenim un aquí ben a prop, Plàstic Roda, que exporta molt material i a més és fonamental perquè per l'horticultura, penso jo, també les empreses que es dediquen al planter, a la distribució de llavors i de fitosanitaris, també els horticultors, tant aficionats com professionals, tal com he comentat abans, i també els comerços, no? Que el comerç i la restauració puguin oferir un producte de proximitat, no? També el turisme. Aquí entra el turisme, perquè bueno, era un cap de setmana que no hi havia cap acte. Aquest any, també el dia 24 de la nit, hi ha l'acte de la cooperativa, les nits de la cooperativa i l'últim sopar. Llavors, això també pot ser podem actuar en sinergia aquí, ja que els nostres actes s'acabaran just quan comenci l'acte de la cooperativa. I també pues, és cultura... I tradicions, no? Perquè tots aquests coneixements d'horticultors que es van transmetent majoritàriament oralment, tot això és cultura popular. I també participació ciutadana, es vol impulsar la participació ciutadana.
No sé, val, bueno, ja... això t'ho volia, sí, això sí. També et volia comentar ara que ho explicaves. És la fira, la tomaca, arriba en un moment en què al Priorat s'està tornant a parlar del Banc de Terres, tu mateix ho has explicat, de la recuperació dels conreus abandonats, etc.
Sí, sí.
Va tot una mica lligat.
Sí, va tot lligat. L'únic que, clar, jo com a organitzador de la fira te puc parlar més d'això perquè ho tinc interioritzat i simplement el que faig és donar suport dins de les meves possibilitats al projecte va del Banc de Terres, als projectes del Consell Comarcal, Fundació Miquel Agustí Parc Natural de la Serra del Montsant per recuperar aquestes varietats tradicionals i ja està. Simplement explica això prèviament.
Bé, doncs, moltes gràcies, Pere, per haver passat pels estudis de Ràdio Falset explicant-nos i presentant-nos la primera fira de la tomaca i varietats hortícoles del Priorat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per una certa tranquil·litat, hi ha hagut algunes petites precipitacions de poca importància i unes temperatures que podem considerar-les normals, calor normal per l'època de l'any que ens trobem, intensa a les hores centrals del dia, però doncs, sense grans desaforos com teníem de setmanes anteriors. Aquest cap de setmana es presenta també estable, amb una situació que tan sols variaran les temperatures que tindran una tendència a pujar, i una situació, com dèiem, d'estabilitat completa, una certa xafagol, alguns núvols baixos a les zones més properes a la costa, i res més destacable, i perquè també els primers dies de la setmana entrant es mantindrà aquesta situació de temperatures altes, forta calor, sense, com dèiem, arribar a onada de calor, i una situació doncs, monòtona, sense grans alteracions. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1995, el centre d'Espanya estava sotmès a una gran onada de calor que va registrar temperatures de fins a 43 graus positius.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi bé!